que avui hem tingut també la presentació d'un altre estudi relacionat amb la pandèmia del coronavirus, que com a mínim els resultats pot sorprendre. El 70% dels residents en centres geriàtrics que s'han infectat de coronavirus no presentaven cap símptoma. I més de la meitat dels treballadors de les residències tampoc. Ho revela un estudi de l'Hospital de la Vall d'Hebron, amb l'assistència i també de l'assistència primària, que ha fet canviar fins i tot el protocol d'actuació en aquests centres. En parlem amb el doctor Xavier Martínez. Doctor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És membre del Departament de Medicina Preventiva i d'Epidemiologia de la Vall d'Hebron, un dels doctors que ha participat en aquest estudi. Un estudi que s'ha fet durant el pic de la pandèmia amb més de 6.000 persones entre residents i treballadors en centres de gent gran. Revela aquesta transmissió a les residències molt alta, no? Més del que potser del que ens pensàvem.
Sí, la veritat és que sí, és una de les dades... Teníem informació indirecta, sobretot pel perfil de pacients que presentaven clínica greu, que estaven venint als hospitals, sobretot pacients amb edats superiors a 70 anys, també a nivell de les defuncions estaven produint gent molt gran, amb la qual aquesta visualització indirecta que teníem del fenomen la vam copsar de forma molt més presencial i molt més directa a nivell d'aquest estudi que hem fet a nivell de les residències, amb aquest volum tan important de residents, com deies, i de professionals.
Mm-hmm. Ens expliquen que quan es va veure que el 70% dels malalts que es contagiaven no tenien símptomes, fins i tot es van canviar els protocols. Com es van haver de canviar? Què es va haver de fer?
Una cosa que s'ha de matitzar, hi ha dues coses importants en relació al tema de la sintomatologia. La primera és que no és exactament que fossin pacients asimptomàtics o persones asimptomàtiques. El que estem parlant és que no presentaven símptomes clars i compatibles amb Covid. Uh-huh. Llavors, l'OMS definia, en el moment en què van fer l'estudi, que la presència de febre o un quadre respiratori es podria considerar un símptoma compatible amb Covid, que l'absència d'aquests símptomes es consideraria un pacient asimptomàtic. Això és un dels elements que és important tenir present. Uh-huh. I l'altre element que s'ha de tenir present és que la situació, l'estudi es fa de forma transversal. És a dir, fem de forma transversal la determinació de la presència o no de símptomes en els darrers 14 dies i fem la determinació de la PCR. De manera que no podem saber si aquesta proporció tan elevada de pacients de persones asimptomàtiques en un futur proper presentarien sintomatologia o no presentarien sintomatologia. Ens podem trobar en un estat presimptomàtic que aquest estudi no està dissenyat per trobar això. De totes maneres, la proporció que trobem de persones sense sintomatologia compatible amb Covid és molt elevada i és superior a l'esperable. Llavors, no és que exactament aquest estudi sigui l'únic estudi en què posa això de manifest. Realment hi havia un estudi americà on començaven a veure's aquestes xifres, probablement amb una proporció inferior, un 56% d'asimptomàtics entre els positius residents, però sí que el coneixement més extensiu que tenim de la malaltia ha condicionat que els protocols vagin canviant. Probablement dades com les nostres ajuden a que això es produeixi. Mm.
I el canvi en el protocol, què va implicar?
El canvi en el protocol el que implica és que fins ara la realització de proves estava molt orientada només a aquelles persones que presentessin símptomes compatibles. És a dir, totes les actuacions, o la major part de les actuacions que es desenvolupaven a les residències, es desenvolupaven o bé quan un professional presentava símptomes o bé quan un pacient presentava símptomes. Amb aquest estudi el que demostrem és que en una situació com la que vam viure amb el Covid, la determinació, la realització d'aquestes proves s'ha de fer de forma genèrica a tota la gent que estigui dintre de les residències per tenir com a mínim una situació basal. I a partir d'aquesta situació basal que permet la cortització d'aquelles persones que estan infectades, la supervisió d'espais que siguin comuns, a partir d'aquesta informació sí que es pot anar una mica més orientat a aquelles persones que puguin desenvolupar símptomes a partir d'una PCR inicialment negativa.
Mm-hmm. Per què és tan alta la transmissió a les residències del coronavirus? Pel tipus de pacient? Perquè les habitacions són compartides? Pels espais comuns? Tenen teoria de per què ha fet tant de mal a les residències?
Sabem que el Covid ha fet molt mal en gent d'edat avançada, en gent amb elevada fragilitat, no només per la qüestió d'edat, sinó també per la qüestió molts cops de que hi ha patologia subjacent. Les residències són un microclima per si mateixos, són un entorn que és absolutament diferent de l'entorn en què es poden trobar a la comunitat. I sí que és veritat que hi ha, tot i que estem donant una xifra, una dada global de com ha impactat a totes les residències, cal tenir present que de les 69 residències hi havia 18 en les que no hi havia cap tipus de cas positiu en relació a coronavirus. És a dir, que tampoc ens seguem en pensar que la transmissió de les residències ha estat de forma homogènea de la mateixa manera. Sí que és veritat que espais tancats, on la transmissió d'un virus que és fàcilment transmissible i ràpidament transmissible està afavorida, quan aquesta transmissió afavorida es produeix en entorns d'alta fragilitat, és quan produeix una aparició com la que s'ha produït en la nostra societat.
Dues preguntes, una sobre una cosa que ha dit abans. Deia, són pacients que no són ben bé asimptomàtics, però no tenien els símptomes que eren compatibles amb el coronavirus. Quins altres tipus de símptomes tenien i si són uns altres símptomes que fins ara havien passat desapercebut o que l'OMS no considerava com a compatibles amb coronavirus i que eren potser més habituals en gent gran?
Clar, no puc respondre a aquesta pregunta perquè pensa que l'anàlisi de la simptomatologia ens la reportava prèviament cadascun dels directors dels centres i no ens diferenciava, només ens orientava a aquest tipus de simptomatologia.
Només deia si tenien aquests símptomes o no els tenien.
Exacte.
Quan deien no els tenien, no se sabia quins són els que tenien.
Exacte.
O si no en tenien cap o uns altres, no?
Exacte, de manera que això sí que podem tenir un biaix, de manera que la proporció d'asimptomàtics purs, és a dir, de persones que no tinguin cap tipus de simptomatologia, probablement és inferior a la que s'ha reportat. Però és una limitació que és inherent a aquest estudi, perquè realment això no estava plantejat com un estudi, sinó com una intervenció sanitària realitzada a nivell de les residències. També és important tenir present que el coneixement del virus ha anat progressiu conforme ha passat el temps. Inicialment ningú es plantejava que l'absència de gust o que l'absència d'olfacte tingués res a veure amb aquest virus. I de sobte ara tenim que aquests són dos símptomes que, sobretot en població una mica més jove, ens orienten a pensar ràpidament en la presència d'una possible presència del coronavirus. Amb la ciència hem de tenir present que no tenim el coneixement absolut de tot, i menys d'un virus que ha aparegut d'una manera tan ràpida i que ha afectat d'una manera tan brutal a nivell de la societat.
Estem parlant amb el doctor Xavier Martínez, membre del Departament de Medicina Preventiva i d'Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Aprofito ja la última pregunta. Tenen a l'Hospital de la Vall d'Hebron un pla per fer front a un hipotètic o possible rebrot? Tenen llits reservats, material, plantes, etc, etc?
A veure, dintre dels hospitals, a tots els hospitals, tant a nivell X com fora de l'X, l'Institut de la Salut, s'estan desenvolupant plans de contingència. Són plans de contingència orientats fonamentalment a el que creiem que pot generar-se a la mal denominada segona onada. I sí que és veritat que dintre d'aquest pla de contingència, com a mínim el nostre hospital ja planteja l'existència de 24 llits a les unitats de cures intensives i un mínim de 48 llits en plantes d'hospitalització que puguin ser oberts en un període molt curt de temps. Són llits que estan reservats perquè en el moment en què comenci a créixer la malaltia aconseguim, com a mínim, esponjar una mica l'impacte que pugui tenir sobre els centres sanitaris.
Diu quan comenci a créixer, perquè dona per fet que creixerà.
A veure, jo no sóc adiví, no és la meva funció, però si tenim en compte com ha evolucionat el virus, existeix una possibilitat alta de que tornem a viure una situació, esperem que no tan dramàtica com la que hem viscut fins ara, però sí que és possible que tornem a viure-la.
Doctor Xavier Martínez, membre del Departament de Medicina Preventiva i d'Epidemiologia de la Vall d'Hebron, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
La veritat és que cada nou estudi afegeix noves incògnites. Un 70% dels contagiats a les residències de gent gran no presentava els símptomes que enteníem que eren compatibles amb coronavirus. La febre alta, problemes respiratoris, etc, etc.
Si l'índex de prevalença és del 7% i un 70% són asimptomàtics, vol dir que tot aquest delta baix que hem tingut, aquestes 40.000 persones que han mort, estem parlant del 2% de la població. Fa una mica de por, diguéssim. Perquè si tot això s'ha creat amb una afectació directa del 2% de la població, si afecta a més gent, bé, fa tremolar quasi. I després, cada estudi que es fa, em sembla que et porta al mateix lloc, que és el que va dir l'OMS molt al principi de la pandèmia, fer les proves massives a tota la població. I
perquè no pots esperar als símptomes, perquè clar, exacte, veiem que la majoria no té ni símptomes, o els símptomes que entenem com els símptomes de Covid.
Sí, jo crec que aquest és l'element clau i que ens ha de fer treure un profit d'aquest estudi, no només per entendre el que va passar, sinó per prevenir aquesta segona ola, onada tan temuda, si es fan bé les coses, i és un medidor objectiu per saber si es fan bé les coses o no. I la meva conclusió, evidentment, és que no. Després la gent es pot sorprendre, però ara tenim ja uns quants elements que puguem dir s'estan fent bé les coses, l'administració només està derivant tota la responsabilitat, sense entrar en uns o altres, amb el comportament individual de la gent, però ha de proporcionar les eines per fer el test, i aquest estudi ens dona una prova molt irrefutable de la importància que té això, perquè si resulta que només es fan els tests quan entres amb un tipus de símptomes i a més greus, no s'està fent l'objectiu principal de localitzar els focus que hi pugui haver i evitar que s'extenguin, fent la famosa traçabilitat. I aquests tests, a dia d'avui, insisteixo que continuen sense fer-se. Jo, si te'l vols fer, l'has de pagar, i no és barat. I si te'l vols fer amb garanties, prepara més de 100 euros. I, per tant, això, la gent no té diners per anar-se fent testos permanentment. Llavors, és una responsabilitat de l'administració fer testos que ens permetin evitar que això torni a sortir-se de mare. I no s'està fent. I cada dia sabem amb més elements que s'han de fer, i s'han de fer, i fa molt temps que l'OMS ho diu. Però te l'has de pagar tu. Per tant, prenguem-nos en sèrio, perquè això és molt més important encara que no pas que els ciutadans, que també és molt important, però menys fins i tot si s'hagués de fer una jerarquia, que els ciutadans facin el que han de fer, d'acord, però l'administració també, i no ho està fent perquè no s'estan fent testos, sinó que la gent se'ls ha de pagar.
Sí, totalment d'acord amb el Pere, no només a nivell del tema dels testos, que és evident i és això que dius, a més si surten informes que van en aquest sentit, sinó totalment d'acord en això de que l'administració tira tota la responsabilitat cap a la gent i cap a unes pautes de comportament cap als individus, i no fa la sensació que ningú estigui pensant en el rebrot que alhora tothom dona per fet. O sigui, no fa la sensació de que el govern tingui un pla per aquest rebrot que cada vegada s'assumeix més que passarà, o almenys per les notícies que van sortint i per les coses que anem sentint. Vull dir que a mi em preocupa més no només això concret dels testos, sinó la idea de que el govern està tota l'estona xutant la pilota endavant i que no hi ha un pla a llarg termini, em sembla.
Perquè, a més, van apareixent els rebrots, El de la regió de Lleida n'hi havia 7, el Departament de Salut diu que en té 6 controlats, un altre encara està en investigació, que és un que hi ha en un alberg, això en el cas de Lleida, en el cas d'Avinyó també un altre rebrot, és a dir que puntualment van apareixent, no només a Catalunya, sinó també a tot Espanya, van apareixent diferents rebrots, també a Alemanya, a Anglaterra, han hagut de tornar a confinar a Leicester, és a dir que van apareixent rebrots, no?
Però fixa't que si apareixen és que com a mínim s'han fet tests. El que fa por és que es reprodueixi el que va passar l'altra vegada, que és que s'anava extenent el virus sense que ningú sapigués. Quan es detecta, llavors s'afronta. I, per tant, per mi el problema greu és que no... on es deu estar extenent sense que ens ho sapiguem, perquè no es presenten símptomes i no es fan tests. I, per tant, no em preocupen tant els rebrots que hi ha, sinó els que no detectem, que alhora van extenent. I per tant...
Clar, sí que fa la sensació que això és com una, o sigui, com una prova que la pots anar passant a poc, no? Que si ara surten aquests primers casos, pots aplicar les mesures i actuar més ràpidament si alguna cosa falla, o comprovar què funciona o què no funciona. Però sí que fa la sensació que, clar, que focalitzat és molt més fàcil, o sigui, que no és el mateix drama, diguéssim.